Digo.
Cel de cendra, lluna de blat. L'amor diu sempre, la por diu mai. Ve l'estiu, ja és temps de sega, de tallar el dolor i el pa, de fer un ram amb les roselles que omplen el camp. Puc trobar un moment de pau per sentir que val la pena, per collir el que vam sembrar, per saltar junts la foguera la nit de Sant Joan.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
5 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Dimarts en el que a partir de les 10 del matí tindrem un nou capítol de l'Operació Sant Vig, on avui parlarem sobre les claus de l'alimentació infantil. Per fer-ho hem quedat amb la Marta Anguera, ella és professora del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. I a un quart d'11 serà el torn de les tietes amb Montse Lamua, Eva Vives, Jordi Campos. Amb ells farem un repàs de l'actualitat més propera. A les 11 del matí serà l'hora de la filosofia millennial, on ampliarem horitzons de coneixement amb Leo Espluga. Més enllà, cap a 11:45, a l'espai de l'entrevista cultural, ens visitaran la directora Laura Jou i l'actriu gimnasta Maria Netabrovana, que venen a presentar la pel·lícula Caída Libre, que s'estrena als cinemes aquest divendres i en la qual hi participa com a protagonista Belén Rueda. Un dimarts també que arriben al punt del migdia obrirem la nostra parada solidària per conèixer de prop la tasca que fan des de la Federació Catalana d'Autisme i també algunes de les seves reivindicacions més urgents. Ens acompanyarà la seva directora, Marta Campo. A més, de canvi a la una obrirem la nostra particular consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. I amb tot això, arribarem a l'últim bloc del programa parlant de moda amb la dissenyadora Inés Ferrés. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem amb la bona vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui dimarts 7 de maig a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula ja preparats Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanahuja per arrencar amb les seccions habituals. Giró, avui farem un tomb per la vida d'aquí.
Avui per la vida de Laura Jou, i a veure si em surt bé aquest nom, Maria Netabrovana. Prou bé, provada, no?
Molt bé. Molt bé.
Gràcies,
molt bé.
Gràcies. Aquestes dues persones que d'aquí poca estona vindran, pujaran a la caravana per a presentar-nos la pel·lícula Caída Libre, que s'estrena als cinemes aquest divendres. Queda molt poc. Llavors, suposo que us estareu preguntant qui és Laura Jou, qui és Maria Netabrovana. Doncs la Laura és la directora d'aquesta pel·lícula, mentre que la Maria és actriu i gimnasta professional. Llavors, abans de parlar, de fer 4 cèntims, 5 cèntims sobre la pel·lícula, n'escoltem el tràiler i en parlem.
Som-hi.
Estas paredes han visto nacer a auténticas campeonas. Quiero agradecer el esfuerzo titánico de una de las entrenadoras más icónicas de nuestro país. No brillaría igual el metal de las medallas sin ella. Gràcies.
És una pel·lícula dirigida per Laura Jou i escrita per Bernat Vilaplana, i atenció perquè està produïda per J.A. Bayona, el Grande Bayona.
O sigui, el Grande Bayona,
El Grande Bayona, paraules majors, que diríem.
Però llavors la... aquest és el germà bo o el dolent?
és el... Depèn quin tinguis, bo o per dolent.
No, Rafa,
el bo és el DJ.
Ah, exacte.
Ah, doncs no, és el dolent. Ah. És el dolent, sap greu. És el Pequeño Bayona. El Grande és el DJ, no. Bayona, que ja sabeu, doncs, pel·lícules com...
No, pel·lícules que toca...
Sí, La Nieve, Lo Imposible, o sigui...
L'Orfanato, Jurassic
Park... Grandíssimo Bayona. Llavors també em dic que la protagonitza Belén Rueda, o sigui, serà una gran, gran pel·lícula, i a la banda sonora tenim a la Clara Peya. Llavors, quina història explica aquesta pel·lícula? Bàsicament, la protagonista, Marisol, que la protagonitza doncs Belén Rueda, és una entrenadora de gimnàstica rítmica d'elit. És molt metòdica, també és molt controladora i no té gaire capacitat d'autocrítica. Però què passa? Doncs que tot aquest món que ha construït un dia s'esquerda, coses que passen, perquè el seu marit l'abandona per una dona més jove. Llavors, en aquell moment, quan passa tot això, l'entrenadora emprèn una mena de carrera excèntrica, intenta tots els impossibles per recuperar el seu marit, fracassa, i aquest fracàs personal repercuteix a la relació que té amb les seves gimnastes. Llavors, cada cop ella és més dura, més intransigent, i arriba a abusar doncs, del seu poder. És molt, molt dur.
Mare...
Fent un tomb per la vida, que això dèiem, hem explicat la pel·lícula que ens venen a presentar, Caída Libre, i llavors la directora Laura Jou, que sapigueu que és directora de cinema, però que també és actriu i professora de direcció d'actors i d'interpretació. Té una acadèmia que es diu La Jou, per on han passat actors i actrius de renom catalans. Pel·lícules on ha treballat Laura Jou.
Aquesta acadèmia, no?
A Gràcia, no? Al costat de la
que
plaça...
Raro.
Com era plaça...
Està a prop.
Escolia... No, quina plaça has dit abans?
Revolució.
Ah, això. Pel·lícules on ha treballat Laura Jou. Ha treballat a Pa Negre, que ja fa 14 anys d'aquesta pel·lícula.
Wow.
Sentiu-vos grans.
Enyorat, Villaronga.
Sí. També ha treballat a l'Orfenat, a Lo Impossible, i ha treballat com a coach d'actors a totes les pel·lícules del Bo d'en Bayona.
Totes, eh?
Poca broma, eh?
I jo, que estic una miqueta en el món aquest dels actors i de les actrius, dir-vos que la figura de coach d'actors és importantíssima, que normalment no té gaire visibilitat i dius, ah, mira, és coach d'actors. No, no, ho farem diferent. Amb un bon coach d'actors, una pel·lícula val molt més la pena. Es nota moltíssim. Llavors, com a directora, quines pel·lícules ha dirigit? No me quites, La vida sense la Saramat, L'acadèmia, que fa poc es va estrenar.
Sí.
I llavors, si ens fixem en el seu Instagram, fa una cosa molt curiosa. És una dona molt artista, la Laura Jou, com us podeu imaginar, i dissenya i crea coses com una mena d'exposicions artístiques. Per exemple, va crear fa poc una mena de d'escala de fusta, que tu obries la part del mig de l'escala, era una escala que tenia com un compartiment que s'obria, i dintre hi havia unes pedres. Llavors, la filosofia que ella explica, la idea, és que són pedres que tu pots anar trobant pel camí i que passen desapercebudes, que ni tan sols t'hi fixes. Però, a dintre aquesta escala de fusta i aquest compartiment, la Laura Jou hi posa una llum de neó, de LED, de color lila-blau, com una mena de fluorescent, que fa que les pedres es vegin moltíssim i que brillin molt. Llavors, és com la idea de, mira, aquestes pedres que tu passaries pel costat i ni tan sols t'hi fixes, series ara amb una llum bonica, són les pedres més precioses del món.
Fixa't.
Això és una dona molt, molt curiosa i molt artista. Llavors, passant per fer un tomb per la vida de Maria Netrafofana, a veure, Rafa, repeteix el que acabo de dir. Maria?
Netrafofana.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé.
Ho has dit amb accent i tot.
Sí, sí. Et donem un 10, et donem un 10. Que sapigueu que ella, com dèiem, és gimnasta professional i és actriu, i molt interessant perquè és una noia que és refugiada ucraïnesa. No fa molt que està aquí, evidentment. Llavors ha après perfectament el castellà, la pel·lícula és en castellà. També li preguntarem si té ganes d'aprendre el català,
sí,
en aquest cas.
No?
Ha fet una gran feinada, també una gran feinada d'interpretació, i jo, com a curiositat, tinc moltes ganes de saber com estan els seus peus, perquè ja sabeu que els peus de les gimnastes i les ballarines, pobres. Llavors, a l'1 al 10, que ens digui a veure quin és l'estat de salut dels seus peus, tot això que serà a partir de 11:45, avui a la caravana, digue, Rafa.
Vaig amb retard, però què fa un coix d'actors?
Mira, escolta l'entrevista, que li preguntarem.
Sí. És una de les respostes que més es rebuten en aquest programa. Escolta l'entrevista.
No, a veure, coach... coach és
si no tinguis res més a fer.
És en anglès psicòleg.
Exacte.
És el psicòleg de... O sigui, coach psicòleg. És una mica entrenador, comunicador, psicòleg. És com que fa aquestes tres funcions i és com qui porta el treball més emocional dels actors i de les actrius, que se sentin còmodes amb el paper, que sàpiguen quin missatge volen transmetre, que tinguin bona sintonia amb els altres companys de repartiment. És molt important, la figura.
Bueno.
Li preguntarem igualment, eh?
Sí, sí, vale.
Sí, jo vull saber com treballen els contractors.
Així m'estalvio l'entrevista.
Doncs això, 11:45, Rafa. Tu sintonitza la ràdio 11:45 i ho sabràs.
A 11:45 parlem d'aquesta pel·lícula amb actriu i directora. Abans, però, recordem. Vallès, 14 de maig.
Mira, un 14 de maig del 1900 començaven els Jocs Olímpics de París.
Ui, no ho puc creure.
Sí, 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 s'han fet en dues ocasions, el 1900 i el 1924, ara, per tant,
ara,
aquest serà...
Ara tornen.
Exacte, serà el tercer cop que es fan els Jocs Olímpics de París, 100 anys després del 1924.
Déu-n'hi-do. No sé qui va dir l'altre dia del COI, el vaig veure
sí,
per la tele, el Comitè Internacional Olímpic, que deia que serien uns jocs molt difícils que tornessin a Barcelona perquè ja es van fer.
Que abans anirien a Colòmbia.
Exacte.
Tiraven
doncs mira,
Colòmbia
a París tres cops s'han fet.
Mira.
Jo també vaig pensar, és indignant si altres països s'han fet diverses vegades perquè Barcelona no.
Sydney també em sembla que s'han fet diverses vegades.
A lo millor d'aquí 100 anys tornen.
Clar. Jo és que no els he viscut. I realment ha marcat la vida vosaltres dos octogenaris sí que l'heu viscut als Jocs Olímpics.
No, però jo estava a Castelló.
Però ha marcat la vida. O sigui, parles amb qualsevol i és com, per nosaltres és abans i després del Covid i per molta gent és abans i després del 92.
Sí, és veritat.
I a mi em fot no haver-los viscut, així que seu dels Jocs Olímpics una altra vegada.
100 anys ens haurem d'esperar.
Per cert, no sé si heu llegit i escoltat que hi ha com un moviment que demana que els, no es participi en aquests Jocs Olímpics si participa Israel.
Sí.
Per part de la Federació Espanyola de Atletes. Sí, i de...
Està agafant molta força aquesta opinió després d'Eurovisió.
Mm-hmm. Mm. Sí. Sort que no hi ha televot als Jocs Olímpics, saps el que et vull dir?
Sí.
Haurem de seguir de ben a prop la qüestió.
Ai, en fi.
En fi, què més? Un 14 de maig de 1935 es va inventar el parquímetre als Estats Units.
Ah, mira.
Dels pitjors símbols de la humanitat.
Qui va ser el capullo? Que...
No tenim el nom concret, però dels pitjors invents de la humanitat.
També et dic, dubto que vulguis passar a la història per haver inventat el parquímetre. Jo també hagués utilitzat un anònim o...
I també et dic que segurament és com la bomba atòmica. No es pensaven que es faria tant de mal amb el, amb el parquímetre.
Era el senyor Parqui Metre.
Perquè després el del parquímetre s'ha sublimat d'una manera increïble. Barcelona és un gran parquímetre.
Estic farta.
No són zones verdes i blaves, eh?
Només haurien de pagar els estrangers? Jo ho tindria claríssim. Igual que en els establiments hi hauria d'haver cua de locals, cua d'estrangers.
I vinga, tal dia com avui, el 1900...
De turistes.
Sí, de turistes, vull dir, perdoneu.
1956.
Ai, és que a vegades parlo més ràpid que penso.
1956.
1956 surt a la venda el primer número del còmic Capitán Trueno.
Ai, Capitán Trueno.
Capitán Trueno, un còmic.
Tu
còmic.
Recordes, eh?
No?
Mira, li vaig preguntar en Rafa.
Em va dir, justament. Hi ha alguna cançó, alguna sèrie del Capitán Trueno? I vaig dir, crec que no.
Hi ha pel·lícula.
Sí, n'hi ha.
Però sèrie d'animació del Capitán Trueno? No crec.
Hi ha pel·lícula, no?
Hi ha una pel·lícula...
Jo diria que sí, que hi ha una sintonia, eh?
Jo diria que no. A mi, com a mínim, a mi no em va venir al cap ràpidament i és curiós que no...
A mi m'està venint una sintonia al cap tota l'estona.
Del Capitán Trueno?
Que no és aquesta, eh? Sí.
No sé, perquè vam fer una mica de recerca, veritat? No vas trobar res.
No.
Sí que està la pel·lícula en què Peris Mencheta, com es diu, no me'n recordo, interpretava el Capitán Trueno, una pel·lícula horrorosa, per cert, que no he vist, eh?
Ah, no, mira, perdona.
És una cançó d'Asfalto.
Asfalto.
Sí.
Val.
Capitán Trueno és un còmic que és molt antic, eh?
Sí.
És dels anys tranquil·lament...
Meu pare els tenia.
Els 56.
Sí, jo els havia llegit. Exacte. Eren uns còmics que eren de, com una llibreteta antiga allargada.
Com si fos un llibre de pentagrames.
Ah, exacte. Sí, una cosa així.
I, bueno, molt senzill, molt èpic, molt heroic.
Estem posant avui les tevalletes,
en el seu moment vaig buscar que es venien 350.000 exemplars setmanals a Espanya.
Una barbaritat.
Uau, clar, perquè... en el moment més àlgid del còmic.
Home, i perquè no hi havia altra cosa. És que, clar, quan va sortir el Capitán Trueno, jo crec que un còmic d'aventures espanyol no existia abans.
Hi havia Capitán Trueno, la 1 i la 2.
Sí, i després va arribar el Mortadelo.
Ai, i què més? Tal dia com avui, el 1998, es va morir el cantant i actor nord-americà Frank Sinatra.
Ai. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
Jo penso, sabeu la cançó de Sabina, la del Pirata Cojo?
Sí, home.
Que va dient les vides que voldria viure. Sí. Jo crec que Joan voldria viure com a mínim una estoneta en la pell de Frank Sinatra, no?
No em molestaria.
Ja està. Una estoneta.
No.
Igual als dos dies diria...
També et dic una cosa. Dean Martin era millor persona.
Ja, però això t'ho dic. Perquè està la vessant d'Execrable, no? I la vessant artística i divo. Sí.
Doncs això, un dia com avui, el 1998, es va morir aquest cantant, Frank Sinatra, que havia nascut a Los Angeles, considerat una de les figures més importants del panorama cultural del segle XX i un dels cantants més populars de tot el món.
La veu és espectacular.
The Boys, s'oblida.
I què més? Un 14 de maig de 2004, un helicòpter europeu va arribar al cim de la muntanya Everest, al Nepal, però no va aconseguir aterrar ni que baixés ningú de la tripulació. Això sí, va poder arribar fins dalt de tot, va ser tot una fita que s'havia d'aconseguir.
Va ser una cosa gairebé simbòlica, no? Arribem i toquem i baixem.
Molt amunt, allò, eh?
Home, sí. I una altra estrella que va morir un 14 de maig, en aquest cas, el 2015, va ser el músic nord-americà B.B. King.
King, un dels grans... Què passa el 14 de maig? Escolta'm.
Hi ha molts,
moltes coses. Ui, sí, i el que queda, eh? Perquè és l'aniversari de molta, molta gent. Perquè tal dia com avui, el 1944, va néixer el director i productor nord-americà George Lucas.
Has fet de Chewbacca?
És que Chewbacca no em surt més tiranosaure.
Té una mica de Chewbacca, eh? És entre... Sí, és un tiranosaure rafònic.
A Chewbacca.
Sí.
Doncs això, avui George Lucas en fa 80, celebració grossa. 80?
Ai, Déu-n'hi-do.
Sí. Fent grans.
Sí, sí.
La papada aquella va increixendo, eh? Un dia la papada serà independent d'ell. Mira, mira.
Mira.
Chewbacca opinant sobre la papada de...
Perdona,
de Lucas.
Acabo de veure que Chewbacca és un... Saps allò de l'ambulància, que sona diferent quan la tens darrere que la tens davant? Doncs Chewbacca és com un tiranosaurus rex passant.
És com un entre...
És una mica...
Ha entrat amb nosaltres a l'estudi, en Chewbacca.
Un entrepà de papada de George Lucas.
Que fàstic. Ai, Rafa, per favor.
Sense els cabells, perquè té pèls, té barba, això s'ha de rasurar abans.
Vinga, és l'aniversari de molta més gent, d'Adolfo Domínguez, el dissenyador i empresari de moda.
Parlem una mica més de la papada de Jesús.
No, canvi de tema.
Crec que hem saltat el tema molt ràpid. Hi ha molt que parlar. Mutant, allò. Jo de vegades penso que no és tan gran, però a ell li agrada distingir-se de la gent, i la indústria Light and Magic, que és seva, ha creat una papada de ciència-ficció. La papada contraataca.
Bueno. Ja? Has incidit prou amb el tema de la
papada? És que hi ha molt de territori allà, eh?
En Joan no pot continuar.
Hijo mío, todo esto antes era papada. De George Lucas.
A veure, canvi de tema.
He mort.
Para d'Adolfo Domínguez.
D'Adolfo Domínguez, el dissenyador i empresari que avui fa 74 anys. Després de Mark Zuckerberg.
Estàs emocionada amb Adolfo Domínguez.
De Mark Zuckerberg, l'empresari nord-americà, creador de Facebook, avui fa 40 anys, també festa grossa.
I ui, el que ve. Espera't.
Ai, ai, ai.
Ui, el que ve, Rafa.
Qui? Ara no sé qui ve, no tinc el guió. Qui?
Ferran Adrià.
Home! Un concepto.
Avui fa 62 anys.
Un petit d'aniversari.
Home, Ferran Adrià i el suricat aquell que dèieu abans no estan tan lluny, eh? Sí, sí.
Wow. Què faria Ferran Adrià amb la papada de George Lucas?
Ah, no!
Verificacions.
Sí.
L'altre dia una persona em va dir... Com més anys té Ferran Adrià...
Sí, pitjor se n'entén.
Més l'entenc.
Més.
Millor vocalitza.
Perquè igual
l'hem
escoltat més...
No ho sé.
I acabem, saps, interioritzant...
Pot ser.
No, però sincerament, no se li entén.
No. Tenim més, eh?
Tenim més. La Kate Blanchett, que avui fa 55 anys, va néixer el 69. I, per últim, l'aniversari d'en Martin Garrix, que va néixer el 96 i que avui fa 28 anys.
Papada de Garrix.
Qui és aquest senyor?
DJ, famosíssim.
Home, aquest tema no el coneixes, tu?
Home, Rafa, per favor.
No sona tot arreu, això, eh?
Que després comença a fer el...
Però arranca en algun moment?
Mira.
Ara. Tot l'animal.
Ah, vale.
Aquesta sona després del d'Empordà. En sèrio, no et sona?
Els copets aquests sí que em sonen més, però no tampoc.
Els copets aquests, eh?
Però ara sí, per acabar i canviar una mica de cançó, que va el tal dia com avui amb una altra cançó. Avui és el 30è aniversari de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral.
Ara.
millors pel·lícules de la història del cinema.
Això sí que és una pel·lícula.
Sí, sí, sí. Va marcar, a més, un abans i un després. Va estrenar aquest gènere de comèdia romàntica britànica.
Britànica. El punt és britànica. Ara, sí, sí. És la diferenciació absoluta. Sí, sí.
El punt és Hugh Grant.
Sí, exacte.
Bueno, Hugh Grant rodejant de gent molt lletja, però exacte, molt graciosa i amb molta personalitat. És a dir, tot el contrari que ell. Ell és guapot, però és un enciam. Un enciam actuant allà amb els ulls aquells. I ai, tot li fa vergonya i tal. Però després al voltant té gent que mola molt.
Sí.
Doncs això, avui fa 30 anys. Em sembla que amb la Inés avui en parlareu una mica també d'aquesta efemèride.
Una enamorada de quatre bodes i un funeral, sens dubte.
I ja està, fins aquí el dia com avui.
L'heu vista, no?
Home.
Sí, sí, sí.
La Giró...
Pausa dramàtica.
Giró. Esteu molt callada.
Silencio
Giró.
Dramàtic.
No, no l'he vist.
Doncs, aquesta nit, pendent,
eh? No, crec que no...
La teva coach d'actors et diria que la veiessis.
Sí, 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 sí.
Bé, la
veu. Jo crec que t'agradaria, eh?
Sí.
No, està dient la veuré i dins molt. Està pensant ni de conya.
No.
Tu veus la boda de mi mejor amigo, l'hem vist o no?
Tampoc.
La de Julià.
És que a mi tot el que comença amb la boda de...
Perdona.
Nothing Hill, l'hem vist o no?
Sí. El diari de Bridget Jones.
Aquesta també.
De mateix
rotllo. Però per què no comença amb la boda de... Quan jo penso amb la boda de...
Quatre bodes i un funeral és la proto-Nothing Hill.
A mi m'encanta aquesta pel·lícula.
És la proto-boda de mi mejor amigo, diria.
Quina és... A tu quina t'agrada més, Nothing Hill o Quatre bodes i un funeral?
Quatre bodes i un funeral.
Sí?
Sí, home.
I per què?
No ho sé.
A mi Nothing Hill.
A mi Nothing Hill també.
Sí?
Crec que sí.
Ai, ai.
Jo crec que sí. Crec que és més rodona. A part que el company de pis de...
Bueno,
de...
s'espais.
És meravellós, aquest personatge.
Sí, jo us prometo que avui, quan surti, l'admiro.
Quan surtis?
Sí, quan surti de la ràdio.
Quan acabis de veure-la, m'envies un missatge.
Si us plau. Si us plau.
Aquestes comèdies romanticones sí. M'encanten.
Escolta'm... A les comèdies romàntiques i fora d'elles, gent parla, eh?
La gent parla prou. Anem amb la frase del dia, José.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme il s'arrida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Écoute-moi, Hugh Grant. Andy McDowell.
Andy McDowell? Què dius, Andy? Ah, clar, sí, Andy McDowell.
També hi sortia.
Andy McDowell.
Sí, sí, sí.
Que maca era Andy McDowell.
Amb aquells rínxols.
M'encanta Andy McDowell. I aquella pell que dius que no li toquis res.
Blanca i delicada.
Blanca i delicada. I aquella... A mi és que ens... Bueno, això ja és igual, és confessar massa coses, però...
No digues, digues.
Resulten molt seductores...
Has comprat pòsters d'Andy McDowell?
No. Jo, no és que, jo aquestes coses no he fet gairebé mai, excepte amb Regreso al Futuro, crec.
Mira.
És l'únic que he estat com molt mitoman. No, m'agraden molt les boques entreobertes. Aquelles boques no s'acaben de tancar mai.
Perquè tenen les dents sortides.
Hi ha un tipus de boca
endavant,
que no acaba de tancar-se mai.
No, sí,
sí, no t'has fixat, jo?
Sí, sí, sí.
Doncs a mi aquestes
gràcia
boques...
Gràcia perquè sí.
A mi aquestes boques, dic, ahir hi ha sex appeal.
Sí.
I Andy McDowell és exponent d'aquest tipus.
Com la boca de Rowan Atkinson, que també surt a Quatre bodes i un funeral.
Però la de Rowan Atkinson sí que es tanca.
Sí,
que m'he fijao.
Va, la frase.
Bueno, passem de Rowan Atkinson al president Puigdemont.
Ah.
No, sense cap mena de paral·lelisme. Bueno, podríem fer un...
Ja està.
Podríem ser un Rowan Atkinson, Andreu Buenafuente... és l'evolució, el Pokémon, no? Rowan Atkinson, Buenafuente, Puigdemont. Roda de premsa d'ahir de Puigdemont, en què valorava i deia el que estava pensant després dels resultats electorals, que va fer, en principi, tot el contrari que Pere Aragonès. Ell diu que sí que vol ser president un altre cop, però em va quedar l'atenció una frase concreta, va dir... Nosaltres podem agrupar una majoria coherent, no absoluta, però sí una majoria coherent, més àmplia, per tant, de la que no pot sumar el candidat del Partit Socialista.
Nosaltres podem agrupar una majoria coherent, no absoluta, però sí una majoria coherent, més àmplia, per tant, de la que no pot sumar el candidat del Partit Socialista.
Bé, en principi... Aquesta és la frase, diverses frases, evidentment, en concatenades. Com deia l'Elutier, analitzem la frase. Clar, aquí hi ha un concepte que em té fascinant.
Mm.
És el concepte majoria coherent. Majoria coherent.
Clar, parlarà molt d'això, eh?
Una majoria coherent. És a dir, coherent en quin sentit? Que imagino que vol dir que han de ser tots independentistes, venint d'ell. Però les majories, al final, doncs, són majories, encara que siguin com siguin. Si voten sí... doncs ja tens la majoria,
sí, sí,
no?
Clar.
Si els convén, no, no cal que si sigui massa coherent.
Clar. Si és majoria, és majoria.
Coherents en el sí. Però a lo millor són... Ves a veure qui t'està dient el sí, saps? Però ell demana coherència, cosa que tampoc està malament a la vida, tenir coherència. Nosaltres podem agrupar una majoria coherent. No absoluta, però sí una majoria coherent. També m'agrada molt aquestes expressions que es treuen de la màniga als polítics, així com qui no vol. Ja no és majoria, ara és majoria coherent. Perquè ell sap que absoluta no serà, que és la bona.
Clar.
I diu, què li fotem allà? Quin adjectiu li fotem allà? Perquè soni millor...
Que quede majo.
Que quede coherent.
Ara.
Vale, no absoluta, la idea era molt coherent. Doncs, no. Però diu més coses, més àmplia, per tant, de la que no pot sumar el candidat del Partit Socialista. Atenció a aquesta frase. Més àmplia de la que no pot sumar el candidat socialista, del Partit Socialista. Aquest no, ai, aquest no. És una d'aquestes negacions que jo diria, ajudeu-me, si us plau, que canvia en el sentit sencera de la frase.
Absolutament.
Sí,
sí, sí, absolutament.
Molt enrevessada, eh? Que és una mica contradictòria, no?
Negació de la negació, afirmació.
Sí. Tant més àmplia de la que no pot sumar el candidat socialista, vol dir que en realitat no serà més àmplia.
Sí, realment és una contradicció.
És que cal... No, no.
És d'aquelles que has d'estar una estona pensant,
jo una estona...
A veure, si diu de la que no pot sumar el candidat del Partit Socialista, és el mateix que dir de la que sí pot sumar el...
No. Diu, a veure, diu, una majoria més àmplia, d'acord? Fins aquí bé. Però si després és de la que no pot sumar el candidat socialista, és que s'està contradient a les seves paraules, perquè si és més àmplia...
Pot sumar-la.
No, simplement es va equivocar, o sigui, jo crec que no va utilitzar bé el terme de més àmplia. No. Saps? O sigui, si és més àmplia, és que sumen més persones. Si sumen menys persones, no és més àmplia. Per tant, aquí el terme està mal utilitzat.
Jo m'he perdut fa molta estona. I aquest matí... Estan mirant la frase fixament i dient què vol dir realment aquest no allà enmig? No ho tinc clar. Però crec que és que val els trets, però en diu la Olma. Vol dir una cosa i diu la contrària.
La contrària, clar.
Però
clar,
tampoc tinc molt clar què vol dir. Per tant, no sé què està dient. Més àmplia, per tant, de la que no pot sumar el Partit Socialista. M'estalla una mica al cap. I finalment, molt guai com evita dir el nom de Salvador Illa, com si li dones una mica d'allò de repelús. El candidat socialista, saps? El candidat socialista. En fi, en realitat, no sé si li fa una mica... No, però si són amiguis, ells.
Són amics?
Són amics, home.
Us puc preguntar una cosa. El dia de les eleccions, no sé si us vau fixar, perquè a mi em va cridar molt la curiositat, amb el pentinat d'en Puigdemont, què li ha passat? El teniu al cap?
Sí, home, clar.
La foto que hi havia de candidats... Sí, s'ha fet com una mena de moicano, no? Sí, s'ha fet un pentinat que no havia portat mai. Un pentinat molt estrany.
Com Ferran...
No, el que s'ha fet és que s'ha rapat... Sí, s'ha rapat. Té molt curt als costats i a dalt molt cabell, quan ell sempre el portava com tot més llarguet, m'explico. Llavors s'ha com rapat els costats.
Li queden els dos colors.
La meva teoria, perquè jo també vaig pensar...
Vaig estar una... Tu has estat una estona analitzant la frase, jo mirant-lo i dic... Què, s'ha fet
al cap? Jo, la meva teoria, perquè també em vaig fixar... de seguida vaig pensar, ha anat a la pelu.
Sí, clar,
llavors,
però clar, anar i Argelers.
Surt de la pelu com molt apamat i ell normalment és més... d'anar més despentinat.
Sí, més cabellament.
Llavors estava tan allà estudiadet que donava una sensació estranya.
A mi em va fer gràcia això, els dos colors.
Que t'hi vas fixar?
Sí, tant, perquè li quedava com aquesta part d'aquí blanc, com canosa.
Sí, més canosa.
I la part de dalt més marron, que és negre.
Ui, sí.
Sí, negre, negre.
Sí, sí, sí.
És una mica...
Què?
És un pentinat acalimerat.
És una mica, no ens enganyem, és una mica dos tontos muy tontos.
És una mica la closca...
És una mica Jim Carrey a dos tontos muy tontos. És com si s'hagués posat un...
Un casquet i s'hagués tallat els
costats.
De fet, aquest pentinat es diu pentinat de bidet, així històricament se'l coneix com a pentinat de bidet, perquè utilitzaven un bidet d'aquells petits i després feien el diàmetre que tallaven la seta per davant.
Ens ambienta amb el moicano, que és un dels motius que hem trobat. En fi, aquesta era la frase enrevesadíssima, que té una primera part molt clara, majoria coherent, ja veurem això què vol dir, i una segona part que, sincerament, president, no hem entès. Eviti posar-nos en llocs inverosímils perquè quedarà tot més clar.
Ai, canviant d'estació?
Canviant d'estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Va, cap on anem avui?
Mira, avui anem a Alemanya un altre cop a l'estació central de Berlín.
Un altre cop.
Vam anar la setmana passada a la Berlín Hauptbahnhof.
Epa.
Perquè Alemanya s'està donant un fenomen que ha estat batejat com a la donerflació.
Donerflació.
Donerflació. És una barreja entre doner kebab i inflació.
Ai, doncs...
Donerflació.
M'encanta. A veure...
Té a veure amb els kebabs?
Sí. Ah, sí, sí. Perquè resulta que a Alemanya hi ha un problema sorprenentment això s'ha convertit en una de les principals preocupacions dels alemanys, que és la inflació dels kebabs.
Jo tinc... Abans que avancis, Judit Vallès, m'interessa molt... Mengeu doner kebab?
Sí.
Sí. Sí.
Amb tot?
No.
Què vol dir amb tot?
Tu pots demanar-lo amb tot o...
Mira, no hi poso ni olives negres, ni olives verdes, ni blat de moro, ni...
Heu provat el solo carne?
No.
Sempre hi poso
massa carn. No porta res, ni amanideta ni res.
No porta res.
Home, sempre s'ha de posar amanideta.
Carne i salsa.
No.
Salsa picant?
Una mica, digo, un puntito.
Sí, jo també. Soc de dir, poquito. Sí.
És que no ens passem tampoc, que després no es pot menjar.
És que és un dels menjars que a mi em fascina prou. Per què.
És que va néixer a Alemanya, precisament.
Sí.
I és una explosió de sabor, el kebab.
I quin pa demaneu? Perquè hi ha el pa de pita i el durum,
Jo el durum, jo també faig durum.
Tancat, perquè si agafo el pa de pita s'acaba tot...
El durum és el
més fi, l'allargat més fi. El
pa de pita és el gros.
Jo acostumo a fer durum de, com es diu allò, de cigrons...
D'humus.
De falafel.
Falafel.
Ah, aquest està molt bo, també.
Ah, sí, pels vegans.
Sí.
Doncs jo solo carne, eh?
Ah, sí?
Balló, menges un dia sencer. És el menjar de les trosses.
Miraré quatre bodes d'un amigo amb durum de solo carne.
Mira, de vegades per sopar...
Planazo, eh? Se't queda.
Quatre bodes i un amigo, eh?
Quatre bodes i un amigo. Home, perquè està pensant en el doner kebab, saps, amigo?
Que ho he apuntat i ho he tatxat. Estava fent dibuixos, dic, ara no sabia què hi havia aquí.
Jo agafo el durum solo carne i es poden fer trossets així, que queda com un sushi.
Exacte.
Sí, i amb un xos d'aquells sopem tota la família.
Deu particions.
Després us queda un bon alè de boca, eh?
Anem a dormir directament. Ja,
allò és maco, eh?
En fi, a Alemanya és tot un furor, això dels kebabs. De fet, es consumeixen aproximadament 2 milions de kebabs al dia. I només a Berlín ja en són 400.000. 400.000 kebabs al dia, a Berlín.
Bàsicament, un quart de Berlín deu menjar kebab.
Sí. És un negoci que dona feina a 200.000 persones. Llavors, han batejat aquest problema com a donerflació perquè el preu del kebab s'ha convertit en un indicador directe de la situació econòmica del país i de la inflació.
Tu diràs, quants dones deuen fer al dia?
Moltíssims.
Moltíssims.
Si són 400.000 doners, no? Si són 400.000 persones que consumeixen doner al dia...
Suposant que mengen
un. Potser mengen més, és veritat.
Amb un va servidíssim.
Igual algú fa un per dinar o per sopar.
O per esmorzar, també.
Imagina't.
Sí,
esmorzar un kebab.
Tornant de festa, és una bona idea.
Ara de bo que tinc gana i estic per fer-me un solo carne.
Mira, avui al sortir anem al kebab i demanem uns torres.
Sí que el demano ara, eh?
En fi, doncs això, molts col·lectius estan demanant que l'Estat intervingui als preus del doner kebab i el mateix Olaf Scholz ha reconegut en diverses ocasions que vagi on vagi hi ha persones que li pregunten pels kebabs i li demanen que freni el preu dels kebabs, que ja n'hi ha prou d'aquesta inflació.
Per què tots els polítics alemanys tenen nom de plats comestibles?
A veure com es diu aquest.
Olaf Scholz.
Olaf Scholz,
no?
Sí.
Olaf Scholz. De fet,
a mi em recorda el
kebab. A mi m'ha recordat el kebab.
Recorda l'Olaf Rosen.
A mi també. Gràcies per tenir aquesta referència.
No, és una amanida de col, no?
No.
Posi'm una Olaf Scholz.
Olaf Scholz.
Sí que ho sembla una mica, és veritat. En fi, resulta això, que els kebabs tenen molt èxit a Alemanya, tot i la seva dubte.
Però has dit el preu? Has dit com està el preu?
No, ara anava a dir-lo. Com sabem, els kebabs tenen una dubtosa qualitat nutricional, però estan demanant...
Perdona.
Massa nutricional.
O sigui,
estan demanant que es baixi el preu perquè ara costen mínim 10 euros i abans costaven entre 3 i 4 euros.
10 euros per un kebab?
10 euros. Sí, sí, clar, la gent està enfadadíssima.
Sí que està, suposo, de qualitat la carn.
Sí,
perquè
està inflacionat allò.
Sí, sí. No. Aquí per sort encara valen 4, 5.
Sí, han pujat, també. Abans eren més econòmics.
És una mica de les gràcies del kebab, no?
És sí, és barat, així.
Es pensa que estàs menjant 4, 5, 6 euros un kebab normal a Barcelona.
Sí.
I et donen a escoger ternera o cordero. Saps el que vull dir?
No és ternera o pollastre, pollastre.
No, també, també n'hi ha, també n'hi ha.
De cordero no t'ha estat?
N'hi ha, també.
Home, a Gràcia.
A Gràcia n'hi ha. Imagina't d'on surt...
Ai, prou.
Aquella que...
Tot.
Prou.
Dona igual. No, però sí que es nota la diferència de sabor. No sé com ho fan, perquè es nota, no?, el que és de ternera.
Hi ha kebabs molt bons, però aquí a Barcelona hi ha el Bismillah
kebabish.
Hi ha kebabs. Home, perdoneu, el millor de Barcelona...
Sí, senyora.
No. El millor kebab de Barcelona és el Bismillah.
No, mira, us dic una cosa.
Ja està, això.
A la carretera de Sants ha obert el millor kebab de Berlín, el Gemustas kebab, d'acord? Que cada dia, si no hi vas abans de les 7 de la tarda, estàs una hora fent cua.
Uau.
Perquè és el kebab més famós a tot Berlín i ara ha obert a Barcelona.
Uau.
Jo us aviso.
Però una cosa, jo...
Doncs hi haurà d'anar.
I no em sembla extraordinari.
Jo crec que el...
No.
Jo crec que...
Deia el José que tampoc, que també hi ha anat...
A mi tampoc em va semblar fora de lloc, i menys per fer una hora de cua, la veritat.
Però el kebab, a mi em passava amb el kebab com a les pel·lícules d'animació d'avui en dia. La més dolenta és bona. És a dir, jo, qualsevol kebab està bé.
Jo segueixo anant a la Luna d'Istanbul.
Ah.
La Luna d'Istanbul és aquell que està a Gran de Gràcia.
Gairebé cantó... Sí.
Sí, gran de gràcia. No he entrat mai, però he passat uns cops per davant.
De debò que em demano un kebab, ara, M'ha entrat la gana.
Sí, tinc moltes ganes de menjar-me un kebab.
És que estan molt bons.
Jo menjaria un durum de falafel.
Jo soc superfan, eh?
Compte aquí, eh?
Mira, doncs un dia anem a dinar...
Com a menjar...
No, ara.
Com a menjar ràpid, crec que és el meu favorit.
Sí.
Molt bé, doncs això, tots els joves estan molt angoixats per aquesta qüestió. I, de fet, el problema ha arribat tan lluny que fins i tot un partit d'extrema esquerra que es diu Die Linke ha presentat una proposta al Parlament alemany per limitar el preu del kebab a un màxim de 4,9 euros.
Digues sí. Libertat.
O sigui, han presentat aquesta proposta, llavors ells diuen que el màxim ha de ser 4,9 euros pels consumidors generals i 2,9 euros per persones amb rentes baixes i joves estudiants.
És la kebab revolució.
Sí, de fet, la proposta té un nom que es diu, a veure si ho dic bé, Donner Press Bremse, i també inclou...
Segurament no ho has dit, però
segurament
no.
Segurament no, però
no.
Per fer-nos una idea. Llavors, inclou també que diferents famílies rebin vals diaris per menjar kebab.
Ajuda al kebab.
No, això ja s'ha anat a...
És boníssim.
Home, si broma, ho han presentat de veritat al Parlament alemany.
El futur president...
Com es deia? Ai, que té un nom, això,
Em sembla greu, Sembla que te n'enfotis, perdoneu,
sí.
Vull dir, és com regalar vals per anar al McDonald's a famílies vulnerables.
Sí,
vull dir,
sí,
prou.
Sí.
Però de que allà fet... no és un menjar tan... Allà està millor vist, no?
Jo crec que sí, perquè allà es
molt
consumeix...
Bona qualitat.
Sí, allà es consumeix moltíssim. De fet, ho he buscat. Si tenim en compte que a Alemanya es consumeixen més o menys, com hem dit abans, 2 milions de kebabs al dia, les subvencions es calcula que costarien uns 4.000 milions d'euros anuals a l'Estat.
4.000 milions d'euros en kebabs,
En durums.
Sí, en durums.
Està bé, això.
Ben bé, després diem que Espanya va malament, però...
Bueno, a Alemanya podem fer aquestes coses perquè van sobrats.
Sí, a Alemanya tenen cotxes...
Tenen de tot.
I
bon horari.
I kebabs.
I bons sous.
I fins i tot el govern alemany ha fet una publicació a Instagram a la seva compte oficial explicant per què hi ha aquesta inflació, explicant el fenomen de la doner inflació i per què es dona això i per què els joves els hi van fent preguntes, llavors ells les van responent. Mm-hmm. O sigui que ha arribat lluny el tema.
M'encanta el tema que ha estat avui, Lluís Vallès.
A mi també m'agrada molt això,
Jo ara tinc gana.
Jo també.
Sí.
Us dic una cosa, ara estava pensant, no té res a veure, Me l'ha recordat el tema de Doner i m'ha dat els donetes. Que donetes darrerament està arriscant molt amb els nous sabors.
És veritat.
Coses.
Donete de kebab?
Ha arribat, arribat el xocochurro.
Xocolata i xurro, com el turró de
xocochurro.
Xocochurro. Ja, Joan, no passa res. No cal. Respira, calma. Contem-nos hasta 10. Xocochurro.
No ho veig tan estrany,
Jo tampoc.
Quan comencin a fer dònuts salats...
L'he de tastar.
Sí, preocupem-nos.
Ja va sortir el crònut.
Ara. I n'hi ha d'altres.
El crònut? Quin és el crònut?
Massa de croissant.
No el controlo.
Dònut amb massa de croissant.
Però és dolç, també, és dolç.
No, i a Barcelona ara ha obert un local que fan dònuts i a dintre hi posen plats de forquilla i ganivet.
Ai, sí, això veus.
Galtes de porc,
exacte. Judit, estàs esperant el donete de Cardoia.
Ara semblarà una borrada, però em vaig atrevir a provar-ho. M'agrada provar moltes coses estranyes.
Jo també, jo quan trobo coses rares, vaig.
Jo he provat una hamburguesa entre dònuts.
Hamburguesa.
Què tal?
És molt bona.
Però donut de sucre normal.
Donut de sucre normal.
I és com dolç salat, no?
És dolç salat. Està molt, molt bo.
Escolta, doncs és una... Mira, igual innovo jo cap de setmana a casa i els preparo un...
Els prepararies tu o aniries a buscar? No,
intentaria
preparar jo.
Sí, sí, no.
No costa res.
Muntar una hamburguesa.
No té més misteri.
Amb donut.
I fer-la amb donut. L'altre dia vaig menjar xapolines.
Això no sé què és.
Grills.
Ai, et vas habituant, no. Vas habituant al teu estómac.
Però i on vas menjar això?
Molt mexicà.
No, i perdona, no et sorprengui tant. A supermercats, alguns supermercats en venen.
Algun en té, sí.
És alguna cosa aquí que crec que no provaré mai.
Ens tenim aquí un segon abans de passar per la...
Tan bons, eh?
Per l'esòfag.
No, jo, mira, em quedo amb donetes de kebab. Espero que algun dia arribi.
Ai, i com es fan, perdona, els grills aquests? Que com
tinc ni idea.
Saltejats o... O va amb una salsa?
És com un snack.
Com un snack. Sí, ah, com clar, agafar una patata.
Sí, 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 és com un snack. Mm.
Estàs veient el Barça i vas menjant.
No és gaire agradable de veure'ls.
Ai, prou.
Vull dir...
Ja. Bueno, clar, perquè s'ha
fotit. A mi em va costar, eh?
Però al final... Però...
Sí,
i
sí,
què tal? A favor?
Són bons,
però
són saladets.
Quin gust tenen? Si haguessis de dir un gust, o sigui... Que...
Ara riuràs, però és veritat, eh?
Què?
A torrezno.
Ah, sí?
Uau.
Sí. Ja està, doncs ja em tenen.
Tenen gust a torrezno.
Ja em tenen, ja m'han atrapat. No? Però si tu ets un... Perdona, l'altre dia que vam anar...
Digue-ho.
Vam haver de demanar una altra ració només per Judit Vallès, perquè ens va deixar sense.
Escolta'm, de seguida anem a compres a Capbravo abans, però publicitat i parlem d'Esquerra Republicana amb un periodista que en sap un tou, Manel Lucas.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Per no dir lo de que comença per xu i acaba també per xup. Carmel de Pal, és que com no he de donar gràcies de vindre en esta ràdio, que aprenc coses cada dia? I com no vull desconcentrar això tan xulo que ho esteu explicant...
Marxes.
Marxo. No, perquè
te'n
sí...
Te'n vas. Has de dir te'n vas, que si no el Virgili et farà... Saps que no es pot dir marxo?
Virgili, me'n vaig perquè tinc ganes de saborejar un Carmel de Pal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites que et cuidin, Domus Vi és al teu costat.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen de 9:45 del matí. A veure, el president Pere Aragonès va convocar les eleccions d'aquest diumenge 12 de maig, una convocatòria que ha portat precisament Esquerra Republicana a perdre 13 diputats i gairebé 180.000 vots. Això ha fet que ahir al migdia Aragonès anunciés que deixava la primera línia política tant al Parlament com al partit.
Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. Inicio una nova etapa
Així ho deixa ell mateix des de la seu dels republicans al carrer Calàbria de Barcelona, un discurs que van seguir els seus companys de partit des del fons de la sala de premsa. Les imatges, amb cares llargues i tristes, van córrer per les xarxes per saber, però, quin és el futur d'Esquerra Republicana i qui pot agafar les regnes del partit. Avui ens acompanya el periodista Manel Lucas, autor del llibre Les ànimes d'Esquerra, breu història d'Esquerra Republicana i Esquerra Republicana, la llarga marxa 1977-2004 de la il·legalitat al govern. Manel Lucas, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Manel, Pere Aragonès tenia cap altra sortida que no fos la seva dimissió?
No, jo crec que no. És difícil. A veure, trobo que és un gest valent, és un gest que d'alguna manera l'honora, però era difícil amb aquesta patacada no assumir la responsabilitat. Jo crec que aquí el dubte és si ha de ser ell l'únic, no?
No sé si amb aquesta patacada Manel Esquerra torna a una inestabilitat que ja caracteritzava en certa mesura Esquerra a mitjans dels anys 90 o després dels tripartits.
Home, estem el dimarts, són dos dies després de la patacada, i és cert que fins al moment tots aquells sectors crítics que habitualment havien dominat la història d'Esquerra estaven molt aplacats. És a dir, des de l'assumpció de la presidència del partit per Oriol Junqueras no hi havia sectors crítics molt significatius, ni noms molt potents que puguis dir, no, clar, plegarà aquest i vindrà aquest altre. Ara, quan perds el poder, quan perds el govern, i hi ha molta gent que se'n va a l'atur, que perd els càrrecs i no hi ha, diguem-ne, no hi ha poder, valga la redundància, això acostuma a animar, però no a Esquerra, a qualsevol partit, acostuma a animar els que consideren que hi ha d'haver un canvi de noms. No? Mm-hmm.
Perquè hi ha noms que sonin per prendre el relleu d'Aragonès al partit?
La veritat és que no. En aquests moments no hi ha noms, perquè, bueno, de moment hem de tenir en compte que Pere Aragonès era el coordinador nacional, però després hi ha el president, que és Oriol Junqueras, sí, que de moment no ha fet cap pas per plegar. Només ha plegat Pere Aragonès, això sí, dient que s'havia d'assumir responsabilitats col·lectivament. Mm. És a dir, que d'alguna manera, indirectament, Pere Aragonès animava a algú més a plegar. Però de moment no sabem que Junqueras hagi decidit res d'això, no?
Precisament en aquest...
No, realment, pel que et deia, no hi ha ningú que diguis no. És que, clar, hi ha aquest que està a la recàmera, que ja fa molt temps que aspira a la direcció i tal. Jo crec que en aquest moment d'Esquerra no hi ha ningú amb aquesta força, però bueno, aquests noms al final es creen, no?, quan hi ha la necessitat.
Precisament, Manel, ara em parlaves del president del partit, Oriol Junqueras, com a futur plegable, si ho podem dir així. No sé si també entraria en aquesta llista per encarregar-se també, en certa mesura, de tot el discurs que envolta Esquerra Republicana, per exemple, noms com Sergi Sabrià.
Bueno, no ho sé, podria ser. Sergi Sabrià és una persona que sempre ha estat com de número 2 o número 3, sempre ha estat com escudero, no? Sempre... però, bueno, ja et dic, quan es perd el poder, hi ha gent que creu que els de dalt ho han fet malament o s'han equivocat o tal, doncs pot anar apareixent gent. No sé si serà Sergi Sabrià, crec que és una mica d'hora per dir-ho.
A partir de que Aragonès deixi ja el càrrec, etcètera, etcètera, és a dir, no s'acollia a agafar aquest acte de diputat, no sé si es pot realment, passi el que passi amb Junqueras, no sé si es pot produir una lluita interna per liderar el partit, lluites internes que hem vist molt. Esquerra Republicana, recordem, una de les darreres va ser entre Carot i Puigcercós, no?
Sí, sí, no, bueno, l'època de Carot i Puigcercós va ser allò, un festival de...
Va ser d'ullo, eh?
Va ser un festival de... Va arribar a haver un congrés amb 4 candidatures. Mm-hmm. Però... Sí, és el que et deia. És a dir, quan tens el govern, tot flueix més i és molt més fàcil anar a favor del corrent. Quan es perd el poder, i això en tenim mil exemples, de qualsevol partit, quan ha perdut el poder, han aparegut doncs, els sectors crítics que han reclamat, han dit, bueno, doncs, els de dalt s'han equivocat i ara aquí estic jo per posar-m'hi. Per tant, no em sorprendria gens que aquesta etapa plàcida d'Esquerra amb la presidència d'Oriol Junqueras doncs s'acabi ara i apareixi un altre cop aquella Esquerra amb sectors, amb famílies, etc. Sí, sí.
De seguida parlem, seguim parlant de la figura d'Oriol Junqueras. Abans, però, Manel, sí que et voldria preguntar a què atribueixes aquesta pèrdua de 13 diputats en aquestes darreres eleccions?
Perdona?
Deia que de seguida tornem a la figura d'Oriol Junqueras, però sí que et volia preguntar a què atribueixes o quina explicació dones a aquesta pèrdua de 13 diputats a les darreres eleccions.
Sí, això és difícil. És a dir, jo crec que hi ha diversos factors. És veritat que hi ha el factor de la desinflada del procés, diguem-ne, i molta gent que es va animar a votar Esquerra Republicana en els moments àlgids del procés, doncs ara hauran baixat. Però tampoc hem d'oblidar que quan Esquerra Republicana ja havia passat a la fase de dialogant, diguem-ne, el 2019, 2020, etcètera, continuava, va tenir uns grans resultats. Per tant, jo crec que més que això hem de tenir en compte que com a govern no han pogut presentar una fulla de resultats prou engrescadora. És a dir, el govern ha fet coses bé i coses malament, com tots, però no té una bandera de dir, mira, som nosaltres els que hem aconseguit tal cosa o tal altra. No, no, al contrari, els hi ha caigut al damunt la sequera, els hi ha caigut al damunt l'informe PISA sobre l'estat de l'educació. Més aviat han tingut, entre cometes, marrons que no èxits. I llavors jo crec que això ha passat. I a més, clar, des de l'altra banda de l'independentisme, que seria Junts, han fet molta pressió, o sigui, mediàticament han utilitzat molt aquesta carta, de dir aquest govern no governa, etcètera. Després, un altre element, és a dir, en una època en què els carismes dels líders acostumen a ser molt importants i tenim un Puigdemont que, a més no, bueno, com que està allà, com que està fora de Catalunya, no debat amb ningú, no s'encara amb ningú, per tant, tampoc es crema. A l'altra banda, doncs, hi ha Pedro Sánchez, etc. Clar, Pere Aragonès té un altre perfil. És un perfil més de gestor, més de polític de treball, etc., i menys de polític de míting. I això, d'alguna manera, crec que també influeix.
Precisament, de que tornaríem a Junqueras, no sé si amb una possible repetició electoral veus factible que Oriol Junqueras es tornés a presentar com a cap de llista per Esquerra Republicana, i si ho fes, atenció, perquè tornaríem al 2017, és a dir, Puigdemont al capdavant de Junts i Junqueras al capdavant d'Esquerra.
Sí, podria ser. Jo, sincerament, entre tu i jo reso perquè aquesta repetició electoral no es produeixi, perquè... I crec que, igual que jo, resen la majoria de partits i faran el possible perquè no es produeixi aquesta repetició electoral, perquè no està clar qui beneficiaria. Jo crec que, evidentment, els partits independentistes no els beneficiaria. Per tant, encara que ara puguin treure pit, sobretot bueno, Puigdemont, i jo em presentaré, etcètera... I si no, bueno, a veure Pedro Sánchez què fa perquè li puc retirar el suport, etcètera, etcètera, jo crec que no volen que hi hagi repetició electoral. Però, bueno, si hi hagués repetició electoral i s'hagués aprovat l'amnistia, doncs sí, clar, el més fàcil és d'aquí a l'octubre, dubto que Esquerra pogués improvisar un altre candidat.
I ara sí, per últim, ja entenc que són dues realitats diferents, però l'Estat... és el mateix davant d'aquestes realitats. Com s'entén la davallada d'Esquerra Republicana a Catalunya, però l'auge de Bildu al País Basc?
Ostres...
Ara t'he obert un meló important,
Un meló important, sí. Mira, m'havia preparat preguntes, però... Escolta, jo crec que és que sí, realment són realitats diferents. Vull dir, el País Basc, tot l'element... És curiós, perquè després de molts anys l'element, el pes de del discurs independentista ha baixat molt i Bildu s'ha presentat com a la gestió esquerrana i això allà, aquest discurs ha funcionat molt més. I, bueno, també no oblidem el que dèiem del desgast governamental, és a dir, Bildu no governa. Llavors, clar, a Bildu no, ningú li pot dir, és que no has fet res, però clar, no has fet res perquè no governava, i per tant, d'alguna manera, en aquest sentit ho tenia més fàcil. Pot fer propostes, dir, si nosaltres governem farem això i això altre. Esquerra Republicana aquest discurs no el podia fer. Esquerra Republicana havia de vendre el que havia fet, i com et deia abans, el que havia fet, amb les seves coses bones i les seves coses dolentes, era relativament difícil de vendre amb la campanya electoral.
Manel Lucas, periodista, autor dels llibres Les ànimes d'Esquerra, breu història d'Esquerra Republicana i Esquerra Republicana de Catalunya, la llarga marxa 1977-2004 de la il·legalitat al govern. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana de Ràdio Estel i ajudar-nos a fer aquest anàlisi. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i per